Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia. La platja de Fanals, pionera a Catalunya en oferir el bany amb autonomia a persones cegues. La platja de Fanals és la primera de Catalunya que ha estrenat un sistema que permet el bany amb autonomia a persones cegues o amb diferents graus de discapacitat visual. L'audioguia s'inicia a peu de platja amb el dispositiu que tenen els invidents per activar els semàfors dels passos de vianants. Des d'allà assisteix l'usuari perquè pugui gaudir del bany amb seguretat i sense la necessitat d'estar acompanyat per una altra persona. El banyista compta, però, amb la presència dels socorristes i amb unes boies al mar que emeten senyals acústics i indiquen a l'usuari a la distància que es troba de la sorra. D'aquí uns minuts en sabrem més detalls amb el regidor de Medi Ambient, Jordi Orovich. Bon dia i bona hora a tothom. Avui és dimarts 10 de juliol. Benvinguts a l'informatiu de la ràdio de Lloret i saludem també a l'Àlex Giral, que ens presenta la resta de contingut. Àlex, bon dia.
Hola, bon dia. Es constitueix formalment Lloret en Comú, que engloba els grups d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Podem i Persones Independents. Va ser per unanimitat en una assemblea feta a finals de juny que ha deixat un comitè paritari. L'encapçalen Xavier Rodríguez Pacios i Gabriel Aten, a qui entrevistarem als estudis en una estona. A la segona part anunciarem que avui comença a la piscina una estada de 3 dies per part de la selecció masculina de waterpolo de Rússia. Ho comentarem amb el director de l'equipament esportiu, Ricard Salinas, amb qui també sabrem com va anar la jornada solidària Mullet per l'esclerosi múltiple. Després coneixerem el nou president del Rotary, es diu Silvestre Muga, i explicarà els projectes que vol dur a terme en el seu mandat d'un any i donarà detalls de l'estada de 12 estudiants estrangers que arriben aquest dimarts a Lloret. I acabarem recomanant l'exposició de quadres de Fèlix Morata, olis de temàtica marinera, a la Capella dels Sants Metges. Es pot visitar fins a finals de mes.
Doncs tot això és el que us volem explicar avui i, a més, també us oferirem la informació del temps i els titulars destacats de la jornada. Tot plegat aquí al Bon Dia, Bona Hora, un programa que han preparat Rosa Giral, Pol Canyelles i Moisès García, i qui posa veu som Josep Altafulla, Àlex Giral i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Són les 8 i 3 i sempre a aquesta hora ja tenim en Miquel Bernis, que ens vol donar tots els detalls de la previsió del temps. Miquel, quan vulguis.
Els ruixats d'ahir a la tarda han deixat un ambient una mica més fresc aquesta matinada. Xàfecs que van, per exemple, arribar a deixar 10 litres per metre quadrat, per exemple, a Blanes, probablement quantitats similars també al voltant de Lloret. Esperem avui un dia amb més nuvolades de tarda i encara amb la possibilitat d'algun ruixat puntual en sectors de la selva, xàfecs que no seran tan extensos ni tan abundants com ahir, però que s'han de tornar a formar al voltant de la serralada transversal i que un cop formats es desplaçaran cap a la costa. Per tant, no descartem que aquesta tarda es pugui repetir algun xàfec més aïllat i menys abundant al voltant de Lloret. De cara als dies vinents, les tempestes de tarda seguiran formant-se al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, però en aquest cas ja no es desplaçaran cap a la costa un cop formada, sinó més aviat cap al nord. Per tant, és menys probable que plogui a la tarda a la selva marítima. Pel que fa a les temperatures, a curt termini tindrem una lleugera refrescada, un ambient una mica més suportable. Avui es notarà poc aquest canvi, però demà i dijous sí que seran dies amb 2-3 graus menys, tant reals com de sensació. Per tant, ambient una mica més confortable, però a compte perquè el cap de setmana s'entreveu un pic de calor tan important o més que no pas els que hem anat tenint aquests últims dies. Per tant, al voltant de dissabte, diumenge, les temperatures repuntaran i tornarem a parlar de valors de sensació per sobre dels 35 graus.
Moltes gràcies, Miquel. Ara mateix, 20 graus de temperatura, 94% d'humitat elevadíssima al barri del Rieral, ho diu l'Estació Meteorològica de Protecció Civil. Aquí al carrer Sant Pere tenim 24 graus. I pel que fa a la pluja que ha caigut a Lloret, al barri del Rieral, 28 litres per metre quadrat, i al barri de Masbaell, 22 litres per metre quadrat.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Fem ara un cop d'ull al que diu la premsa en aquest dimarts 10 de juliol i comencem, com sempre, amb els diaris de proximitat, tot i que hem de dir que el conjunt de la premsa avui escull per tema principal la trobada entre Sánchez i Torra. Ningú renuncia, diu el Punt Avui. Sánchez i Torra celebren una trobada cordial però amb poc contingut de fons. Es mostren ferms a favor i en contra del dret a l'autodeterminació i es reactivarà la Comissió Estat-Generalitat i es recuperen també les lleis socials. És el que llegim al Punt, mentre que el diari de Girona titula que Sánchez i Torra recuperen el diàleg bilateral aturat el 2011 per iniciar el desglàs. El cap de l'executiu central tanca la porta a negociar l'autodeterminació, mentre que el president de la Generalitat insisteix que l'única solució és votar. Diu el diari de Girona que la reunió es va allargar durant 3 hores i va incloure un passeig pels jardins de la Moncloa. Veurem d'aquí un moment amb en Josep com els diaris titulen aquest mateix tema de maneres diferents. Més notícies que comparteixen Diari de Girona i El Punt. La gestió de l'aigua serà pública a Girona el 2020. L'alcaldessa s'hi va comprometre en el ple. D'altra banda, el preu dels pisos de segona mà creix un 3,8% a Girona entre l'abril i el juny. El poble gironí amb l'increment més alt és Roses i Santa Coloma és on més cau. En plana esportiva, el Girona torna a la feina pendent de les sortides. Quique Cárcel admet que molts clubs han preguntat per jugadors i reitera que la voluntat és poder mantenir el gruix de la plantilla. A la fotografia on s'hi veuen alguns dels jugadors que ja van començar a entrenar hi ha el lloretenc Marc Muniesa. També és notícia que a la Selva desallotgen 19 persones per un incendi en un pis a Sant Hilari Sacalm. Els pergamins del monestir de Sant Daniel a la xarxa, la Biblioteca de la Universitat de Girona, ja digitalitzat i posat a la disposició de tothom, un miler dels prop de 1.800 pergamins reunits al llarg de 8 segles. I finalment, destaquem que hi ha 2 ferits a Ypres de Mer per un vessament de sosa càustica. Bon dia, Josep. Què diuen la resta de diaris d'aquesta trobada Torra-Sánchez?
Bon dia, Maria. Doncs, bàsicament, els titulars principals dels diaris d'aquest dimarts coincideixen en destacar aquesta cimera entre Quim Torra i Pedro Sánchez. I ho fan d'aquesta manera. El País diu Sánchez i Torra obren una etapa de diàleg, tot i les seves diferències. El Periódico titula Canvi d'etapa. La Razón, en una paraula, desglàs. El diari Ara, Torra i Sánchez es donen una oportunitat. L'ABC, Sánchez viatjarà a Barcelona per negociar més concessions. El Mundo, Torra s'enroca en el procés i Sánchez el defineix com a constructiu. Finalment, La Vanguardia, el titular que mana de la seva portada en el dia d'avui és El diàleg sobre pas.
I volem repassar altres notícies. Volem començar amb una de bona. Ja són 8 els nens rescatats a la cova de Tailàndia.
Per tant, a dins encara hi queden 4 nens més i l'entrenador.
D'altra banda, aquí a casa, a Catalunya, o a l'estat espanyol, més ben dit, comença el trasllat de Forn, Rull i Turull a la presó de Lledoners.
Aquesta nit han dormit al centre de Valdemoro, a Madrid. Avui dimarts ho faran al de Zuera, Saragossa, i demà arribaran a la presó catalana.
Prohibeixen. Aquesta és una bona notícia, entre cometes, però també tenim l'altra cara de la moneda, perquè prohibeixen a Tamara Carrasco anar a veure la seva mare, que s'ha trencat el peu.
L'advocat de la membre del Comitè de Defensa de la República de Viladecans demana a l'Audiència Nacional que s'inhibeixi del cas després de descartar-se el delicte de terrorisme.
En àmbit internacional, Boris Johnson és el segon ministre que dimiteix pel pla de May que suavitza el Brexit.
El titular d'Exteriors deixa el govern menys de 24 hores després que ho fes David Davis, ministre per a la sortida de la Unió Europea.
Presó sense fiança pels 3 detinguts acusats de pallissar un taxista a Salou.
La víctima continua l'UCI amb pronòstic greu, tot i que evoluciona favorablement.
Nissan admet haver falsificat les proves per mesurar gasos de cotxes fets al Japó.
La companyia lamenta haver tingut aquesta mala conducta i afirma que investiguen els fets de manera exhaustiva.
També és notícia la nova campanya de la fruita amb més d'un centenar de temporers dormint al carrer a Lleida.
Les entitats signants de la campanya Fruita amb Justícia Social reivindiquen allotjament municipal pels treballadors.
I tornem al Japó, on s'eleven a 141 els morts per les pluges torrencials.
Una seixantena de persones més continuen desaparegudes. Les pluges han obligat més de 2 milions de persones a abandonar les seves llars.
En plana cultural, les tombes dels comtes d'Urgell tornaran a Catalunya digitalitzades i en 3D.
Els 4 sepulcres de gran valor patrimonial es van vendre al Museu de Cloisters de Nova York a principis del segle XX.
Luis Enrique, en esports, es converteix en el nou tècnic de la selecció espanyola.
L'exentrenador del Barça agafa el timó de la Roja després del controvertit Mundial de Rússia, marcat per la destitució de Julen Lopetegui.
I el Barça fa oficial el fitxatge d'Arthur.
El club blaugrana pagarà 31 milions d'euros, més 9 en variable. El migcampista brasiler de 21 anys firmarà un contracte per 6 temporades.
I amb aquests titulars ens situem a les 8 i 10.
Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sacaleta. Telèfon 972 36 51 79. La Residència Continental us ofereix les seves noves instal·lacions i la inauguració d'un nou servei com a centre de dia. A més, tindreu la possibilitat de gaudir de tot tipus de serveis personalitzats, fisioteràpia, psicologia, medicina i una cuina de mercat totalment casolana, tot pel benestar dels nostres avis. Per a més informació, visiteu el web o Facebook de Residència Continental Lloret de Mar o contacteu als telèfons 617 27 66 02 o 972 37 19 20. Residència Continental. Mirarem pel nostre poble.
Una pizza, un plato de pasta y un postre artesanos pueden ser buenos o buenísimos. Esta es la diferencia del restaurante Il Brigantino. Claudio Checón, nuestro nuevo cocinero, se encarga que vengas y repitas. Además de la cocina italiana, podrás degustar pescados frescos y, como gran novedad, el Art Tomahawk. Un menú delicioso con una extensa carta de vinos. Cada 2 viernes a las 9 de la noche, cata maridaje en nuestra bodega. Restaurante Il Brigantino. Estamos en el Passeig Marítim número 21 de Lloret. Teléfono 972-37-1228.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Ups, he tingut un accident i el cotxe ha quedat inservible.
Ups, el RAC te'n paga un altre igual? Perquè l'assegurança de cotxe del RAC té la millor indemnització. A més, t'ofereix l'assistència més completa. I tot al millor preu. Ups, la teva assegurança dona tot això?
Informa't a l'oficina RAC de Lloret. 25 anys al teu servei. Ens trobaràs al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972 36 37 63. I si la contractes ara, et regalem 50 euros en benzina. RAC. I som per ajudar.
Propera parada, La Habana. L'agència de viatges Tastets de Mont et porta a Cuba el gener del 2019. Afanya't i assegura la teva plaça per gaudir d'una experiència inoblidable. Visitarem la cova dels indianos i del lloretenc Constantí Ribalaigua, pare del daiquiri i de l'històric Floridita. Viatge a Cuba i La Habana amb Tastets de Mont per a un grupet reduït de persones amb sortida des de Lloret i voltants. Som al carrer Sant Albert 12 de Lloret. Reserva la teva plaça al 972 90 63 33 o a info@tastetsdemont.cat. Les inscripcions ja estan obertes i es tancaran l'1 de setembre.
A Serra Brava hi trobareu el restaurant El Rossell. Veniu i gaudiu del nostre menú diari o de cap de setmana en El Rossell. Trobareu l'entorn més especial per les comunions dels vostres fills, celebrar el millor bateig o els vostres aniversaris i reunions familiars. Al restaurant El Rossell, disposant de piscina i espais exteriors fantàstics perquè els més petits s'ho passin genial. Restaurant El Rossell. Som a Serra Brava, a l'avinguda del Pla de Rossell número 1. Informació i reserves al 972 36 95 11 o al 609 366 099. Visita'ns a elrossell.com.
Clínica Fanals, 15 anys.
Clínica Fanals celebra el seu 15è aniversari amb l'ampliació de les seves instal·lacions, amb més superfície i nous tractaments per apropar la medicina estètica i regenerativa més que mai. Trasplantament capilar amb la tècnica FUE, pèl a pèl, remodelació corporal amb làser lipòlisi i també tractament ginecològic de la incontinència urinària amb làser. Aquests són alguns dels tractaments que pots gaudir a la Clínica Fanals. I sense sortir de Lloret de Mar, demana una visita informativa gratuïta al 972 36 43 28. Financem els teus tractaments d'estètica. Més informació al web www.clinicafanals.com. Ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Blana 162 Baixos de Lloret. Clínica Fanals, 15 anys amb tu.
Des del 1953, a la platja de Fanals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta 100% mediterrània. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals, obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I un minut de nou del matí. Molt bon dia a tothom. Això és el Bon Dia, Bona Hora i som a la ràdio de Lloret de Mar. I avui comencem parlant de la platja de Fanals, que és la primera de Catalunya en estrenar un sistema que permet el bany amb autonomia a persones cegues o amb diferents graus de discapacitat visual. L'audioguia s'inicia a peu de platja amb el dispositiu que tenen els invidents per activar els semàfors dels passos de vianants.
Des d'allà assisteix l'usuari perquè pugui gaudir del bany amb seguretat i sense la necessitat d'estar acompanyat per una altra persona.
El banyista compta, però, amb la presència dels socorristes i amb unes boies al mar que emeten senyals acústics i indiquen a l'usuari a la distància que es troba de la sorra.
El sistema d'audioplatja es va estrenar la setmana passada a la platja de Fanals.
Doncs avui tornem a parlar un dia més amb el regidor de Medi Ambient perquè volem conèixer tots els detalls d'aquest tema. Jordi Orovitz, bon dia.
Hola, bon dia.
Com és que s'ha impulsat aquesta iniciativa, aquest sistema a la platja de Fanals, que és la primera de Catalunya en tenir-lo?
Sí, bé, nosaltres sabeu que sempre estem a la recerca de recursos per poder implementar polítiques d'accessibilitat, no només el meu departament, sinó el departament també d'obra pública, perdó, l'Ajuntament. Sabeu que, tot i les mancances i dificultats, doncs som un dels municipis punters en l'adaptació, per exemple, de passos adaptats als carrers, perquè les persones amb mobilitat reduïda puguin gaudir de l'espai públic amb igualtat de condicions que la resta dels residents. I en aquest cas, doncs l'any 2016 ja vam concórrer amb una línia de subvencions, en aquest cas el Departament d'Empresa i Ocupació, el que s'anomena el Fons de Foment del Turisme, que són els recursos que reté la Generalitat de la taxa turística que paguen les persones que s'allotgen a Lloret de Mar, i en aquest cas doncs vam obtenir 400.000 euros per fer diferents actuacions, totes elles, la majoria d'accessibilitat, i també una part molt important també a platges, i una de les partides que vam presentar, una de les sol·licituds tenia a veure precisament amb aquest sistema d'audioplatja, doncs perquè les persones, com bé heu dit, que tenen aquesta sèrie de mancances respecte a la percepció visual, doncs puguin gaudir d'un bany autònom, i en aquest cas aquest sistema doncs garanteix que pugui ser d'aquesta manera, que es pugui fer amb seguretat, i com veu dir també, doncs en la zona propera on es troben els socorristes, i per tant la zona de bany adaptat, on tenim les zones d'ombra i les cadires amfíbies, i com veu dir, és un sistema acústic que va guiant en aquest cas l'invident doncs perquè pugui fer aquest bany fins a 60 metres de la platja, que tenim que és una distància més que raonable,
no? No sé si ho he entès bé, ha dit que Lloret va rebre una subvenció de 400.000 euros?
Correcte, l'any 2016 la Generalitat de Catalunya, quan anualment convoca unes línies de subvencions del Fons de Foment de Turisme, sabeu que quan la taxa turística que recapta Lloret de Mar s'ingressa en la seva integritat a la Generalitat de Catalunya, en retorna el 50% que injecta a les administracions municipals, i l'altre 50% forma part de, en aquest cas, del pressupost del Departament d'Empresa, el que gestiona l'àrea de turisme, i anualment convoca unes subvencions, també per administracions locals, per fer actuacions de millora de les destinacions turístiques. I en aquest cas, doncs, com us he dit, l'any 2016 vam presentar una sol·licitud de subvenció que incloïa diferents actuacions. Moltes d'elles ja s'han executat, per exemple, el parc infantil i la zona de pícnic a la platja de Fanals, els elements de workout també a la platja de Fanals. En definitiva, una sèrie d'actuacions molt grans, una relació molt gran, de fins a 400.000 euros, i aquesta és una de totes aquestes actuacions properament, perquè els condicionants són els que són i també els terminis de contractació cada vegada són més complexos, però properament també veureu a la platja de Fanals, a la platja de Lloret i Fanals, veureu que els mòduls, és a dir, tots els elements que estan al servei del públic, ja sigui de socorristes i altres elements que serveixen per donar serveis a les platges, també els substituirem per uns de nous, perquè també vindran finançats amb aquesta mateixa actuació de subvenció de la Generalitat.
Està en funcionament ja aquest servei?
Sí, ja està operatiu. Ahir mateix, ahir la tarda, em vaig desplaçar a la platja doncs, per saber si hi havia algun usuari ja l'havia utilitzat. Em van comunicar que encara no, que existeix molt d'interès, que avui mateix la tècnica m'ha dit que la Fundació fer la seva secció de Blanes es van interessant, han tingut coneixement d'aquesta iniciativa i avui ens vindran a visitar per fer la difusió entre els seus associats. Bé, en definitiva, ara la nostra tasca primer ha estat la d'implementació del servei i ara és la de fer una difusió. Certament no val de res comptar amb serveis si els usuaris no saben que existeixen. I ara estem amb la tasca, precisament, de donar coneixement de l'existència d'aquest servei, perquè ho entenem que per a les persones que tenen aquestes mancances és important, no? El fet de poder fer aquest bany sense la necessitat d'haver de comptar amb un tercer i amb un dispositiu senzill com és un braçalet, que et permet operar amb tres botons, doncs tingui la facilitat de nedar autònomament a la platja i, per tant, no ve davant estar ningú, sinó només en un cas d'emergència, doncs entenem que és quelcom important per a aquestes persones. No?
Precisament volia preguntar-li, no?, a quin tipus de difusió tenien previst fer, és a dir, la intenció és captar visitant català, entenem que s'adreça a tot tipus de persones que tinguin alguna discapacitat correcte. Visual, però es farà difusió també en mercats internacionals?
Bé, nosaltres, més enllà de la difusió que es fa des del propi departament, que es fa als elements de la casa, difusió en xarxes socials, lògicament són actuacions que generen expectació, i en aquest cas, doncs, ja mateix diversos mitjans de comunicació interessats, de la mateixa manera que hi vam tenir una visita, per exemple, la Televisió Pública de Catalunya va fer un reportatge, en aquest cas, sobre els espais sense fum de les platges de Lloret. També els vam donar coneixement d'aquesta circumstància i properament és bastant possible que es faci una, en aquest cas, doncs, amb un element publicitari important, no?, com és la Televisió Pública del nostre país, la BAS que té, i també, home, doncs, lògicament, a totes les publicacions que des del Departament de Turisme es fa per donar coneixement d'un dels nostres principals actius, que són els de les platges. Probablement aquesta actuació no generarà per si mateixa doncs, visites a la nostra població, en aquest cas vull dir de visitants forans, però sí que és cert que nosaltres tenim constatat que hi ha moltes persones que viuen a la proximitat de Lloret de Mar que, sabent que comptem amb aquests serveis d'accessibilitat a les platges, doncs ven a visitar Lloret i, per tant, entenem passar la jornada a Lloret en lloc d'anar a altres llocs de costa, no? Doncs, modestament, doncs són actuacions que entenem que, si més no, ajuden a focalitzar o a posar l'interès sobre Lloret com una destinació que té preocupació per tots els segments i estrats socials, per totes les problemàtiques, i aquesta especial sensibilitat també la té en l'àrea de l'accessibilitat, i això entenem que es fa una destinació atractiva, perquè quan sortim d'allò que és les polítiques socials, igualitàries per tothom, doncs, home, també és evident que aquí hi ha un element de negoci important en tot el turisme accessible. Veritablement es parla que és un dels mercats potencials de turisme més importants d'aquest segle, i és evident que a Lloret li interessa estar ben posicionat en qualsevol producte turístic, i aquest, en aquest cas, donar resposta a una necessitat social també genera activitat econòmica.
Uh-huh. I ja per acabar, la idea seria posar punts com aquest en altres llocs de les platges de Lloret o amb aquest servei es dona per completat?
Bé, crec que hem de ser una mica selectiu. Ens agradaria poder donar servei a tot arreu i en tots els àmbits, però certament també volem veure quina demanda té, quin impacte té, perquè veritablement les necessitats d'inversió són moltes i en molts sentits, i duplicar serveis de manera innecessària, bueno, potser no és innecessària, no? Potser molta gent podria gaudir-ne a la platja de Lloret, però els costos fan que haguem de dimensionar les inversions en funció de la demanda que tinguin i en funció de com funciona, aquest estiu, doncs, valorarem si és necessari ampliar el servei. Uh-huh. Creiem que l'indret on el donem, una platja magnífica com la Fanals, i el servei per si mateix és un pretext suficient com per desplaçar-se.
Doncs Jordi Orobitz, regidor de Medi Ambient, moltes gràcies per atendre'ns aquí a la ràdio de Lloret. Molt bon dia.
Gràcies a vosaltres per fer-vos ressò de tot el que fem. Adéu, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Quatre minuts i seran 9:15 i toca ara parlar de política. Es constitueix formalment el nou partit Lloret en Comú.
L'executiva ha quedat confirmada després que el grup motor hagi obtingut l'aval de tots els membres.
Va ser en una assemblea celebrada el 25 de juny. De fet, el comitè, que és paritari i que encapçalen Gabriel Atene i Xavier Rodríguez Pacios, va comptar amb el suport unànime dels assistents.
Culmina així el projecte iniciat al maig d'aquest mateix any de confluir en una única formació diverses sensibilitats polítiques a la vila. Lloret en Comú engloba els grups d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Podem i Persones Independents.
Per saber més coses sobre aquesta nova força i cap a on van dirigides les següents passes, parlem amb la coordinadora de Lloret en Comú, que l'anomenàvem fa un moment, Gabriela Tene. La tenim aquí als estudis. Bon dia.
Bon dia, què tal?
Finalment ja és oficial, no? Lloret en Comú hi serà a les properes eleccions municipals?
Sí, sí. La idea es esa, la constitución del grupo motor tiene que ver con poder, como dice tu compañero, confluir diferentes fuerzas políticas para poder trabajar juntos hacia de cara a las municipales. En principio, digamos, está constituido ese grupo motor que se produce justamente ese grupo motor. ¿Por qué? Porque hay una idea de cambio en política, me parece, ¿no? Que no tiene que ver solamente con la profesionalidad de un político, sino que tiene que ver con la gente común. Por eso se llama Lloret en Común, ¿no? Entonces esa gente común es la que participa, es la que está verdaderamente, me parece, produciendo un cambio, y eso es lo que refleja, digamos, esta constitución.
Fins ara tenim a l'Ajuntament Iniciativa Esquerra Unida, fins fa poc teníem el Cercle Podem, que es van trencar les relacions i ara és un grup independent, diguéssim, però què hi sumarà el Lloret en Comú a Iniciativa Esquerra Unida, que ja fa molts anys que treballa a la vila, no? Quina diferència hi haurà a partir d'ara?
Yo creo que la diferencia tiene que ver justamente con la participación ciudadana y el cómo... Es como un aire fresco, ¿no? Que haya gente que no esté profesionalizada en política, eso trae un cambio, me parece, ¿no? La gente real, la gente cotidiana, que no vive de la política desde hace muchísimos años, sino que está como protagonizando una cuestión política que es diferente, ¿no? Es otra forma de hacer política. Y esa otra forma que tiene que ver justamente, Podemos, evidentemente, nace de ese movimiento, digamos, ¿no? Y entonces me parece que va a aportar ese aire fresco que produce ese cambio real, ¿no? Porque en definitiva, si la gente se organiza, si la gente se auto organiza en sí misma y puede trabajar junta, me parece que es el cambio y el objetivo real que hace que la confluencia sea necesaria, digamos, y que la confluencia sea es una confluencia de izquierdas por un lado, pero es una confluencia de gente común, de gente independiente. Uh-huh. De hecho, el grupo motor está conformado por 8 personas, de las cuales se tomó en cuenta la paridad, por ejemplo, que sean 4 mujeres y 4 hombres, dato importante. Se toma en cuenta que todas las fuerzas están representadas, entonces que no haya en un jardín hay muchas flores, sino que haya flores más lindas que otras, sino que todas, evidentemente, trabajan a la par. Y me parece que esa es la idea.
I la idea seria que cadascú treballi pel seu compte i després posar-ho en comú, o és un nou partit?
No, la idea es que a partir de ahora se organizan estos grupos motores, que son como, el motor quiere decir eso, como un impulso, como una transformación, como un movimiento. De ahí en más se verá, digamos, cómo seguimos trabajando, pero en principio, digamos, es la constitución de estas confluencias.
Tindrem temps de parlar molt d'aquí a les eleccions municipals, però ara que s'acaben de constituir, què seria el principal que voldríem per Lloret?
Lo principal, a mí me parece que es importante establecer una idea de ayuntamiento del cambio.
Senyals horaris que ens marquen 8:45 i estem parlant vale. De la formació de Lloret en Comú, deia Gabriela Tene.
A mí me parece que es muy interesante la idea del cambio, ¿no? Del ayuntamiento del cambio. Nosotros, la constitución de Cataluña en Comú tiene que ver con, por ejemplo, los ayuntamientos de Barcelona, el ayuntamiento de Madrid. Digamos, la fuerza que propulsa esto tiene que ver con un cambio. Entonces me parece que la idea de cambio a nivel turístico, o sea, que nos proponemos a nivel turístico de hacer, por ejemplo, vamos a hacer unas jornadas para noviembre, están proyectadas, donde no solamente esa profesionalización se haga desde arriba, sino que la gente misma empieza a opinar de qué es lo que, digamos, darle más protagonismo a la gente significa opinar qué es lo que puede hacer la gente misma en el día a día. En turismo nosotros tenemos, determinados problemas y tenemos que poder compatibilizar, por ejemplo, lo que es la cuestión vecinal, la cuestión de la ciudadanía, con la cuestión de un turismo potente, ¿no? Hay que poder, digamos, equilibrar esas dos cosas. Entonces, bueno, me parece que toda la ciudadanía tiene que participar en esa propuesta, digamos.
Uh-huh. I ara, quin és el següent pas a curt termini, un cop s'ha constituït?
No, en principio estamos constituidos y empezamos a trabajar. Nos vamos a reunir cada 15 días. Es importante establecer que la reunión, digamos, si bien hay un grupo constituido, eso no significa que la gente no pueda participar, ¿no? O sea, que podemos, está abierto, digamos, a todo aquel que quiera trabajar, digamos, pero no bajo una bandera partidaria solamente, sino por el hecho este de la idea esta del cambio, ¿no? Que pueda proponer ese cambio. Entonces, bueno, la gente se organiza, se autoorganiza, se propone un objetivo y, bueno, viene a plantear qué es lo que quiere. De hecho, nosotros ya veníamos trabajando juntos, por ejemplo, en las asambleas que se hacían abiertas, y un tema que se propuso fue qué 10 cosas te preocupan de Lloret. Bueno, entonces la gente venía abiertamente, participaba y contaba qué era lo que le preocupaba, y había diferentes sensibilidades y diferentes preocupaciones de muchos tipos, ¿no? Desde la educación, desde la salud, desde, en la playa, si había algún inconveniente con los perros, si no, o sea, cosas que son comunes. Me parece que la política tiene que dejar de ser algo como ideal y en el sentido de como inalcanzable, y la gente tiene que empezar a decir lo que piensa, y me parece que hay sobradas ejemplos de esto. Para eso están, por ejemplo, las mareas, los movimientos, las manifestaciones, entonces que la gente se agrupa y puede empezar a decir lo que le pasa.
Doncs anirem parlant d'ara en endavant, de ben segur, molt sovint, i Gabriela Tena, agraïm moltíssim a totes aquestes explicacions pels nostres oients. Molt bon dia.
No, buenos días a ustedes y muchas gracias por invitarme y a también siempre, ¿vale?
Passen ara 3 minuts de 8:45. Tornem a saludar en Miquel Bernis, que ens ofereix tots els detalls de la previsió meteorològica. Miquel, quan vulguis.
Els ruixats d'ahir a la tarda han deixat un ambient una mica més fresc aquesta matinada. Xàfecs que van, per exemple, arribar a deixar 10 litres per metre quadrat, per exemple, a Blanes, probablement quantitats similars també al voltant de Lloret. Esperem avui un dia amb més nuvolades de tarda i encara amb la possibilitat d'algun ruixat puntual en sectors de la selva, xàfecs que no seran tan extensos ni tan abundants com ahir, però que s'han de tornar a formar al voltant de la serralada transversal i que un cop formats es desplaçaran cap a la costa. Per tant, no descartem que aquesta tarda es pugui repetir algun xàfec més aïllat i menys abundant al voltant de Lloret. De cara als dies vinents, les tempestes de tarda seguiran formant-se al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, però en aquest cas ja no es desplaçaran cap a la costa un cop formada, sinó més aviat cap al nord. Per tant, és menys probable que plogui a la tarda a la selva marítima. Pel que fa a les temperatures, A curt termini tindrem una lleugera refrescada, un ambient una mica més suportable. Avui es notarà poc aquest canvi, però demà i dijous sí que seran dies amb 2-3 graus menys, tant reals com de sensació. Per tant, ambient una mica més confortable, però a compte perquè el cap de setmana ens entreveu un pic de calor tan important o més que no pas els que hem anat tenint aquests últims dies. Per tant, al voltant de dissabte, diumenge, les temperatures repuntaran i tornarem a parlar de valors de sensació per sobre dels 35 graus.
Moltes gràcies, Miquel. Si fem un cop d'ull, ara les informacions que tenim és que al Rieral la temperatura és de 22 graus, la humitat elevada al 93%. Al centre del municipi tenim 25 graus i, segons les dades de l'Estació Meteorològica de Protecció Civil, a Lloret han caigut 12 litres per metre quadrat en les últimes hores, mentre que des del Mas Baell ens informen que han caigut 22 litres per metre quadrat.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs a veure què diu aquesta premsa. El diari de Girona obre, de fet, avui tots els diaris obren amb la mateixa notícia sobre la trobada de Sánchez i Torra, però veiem quins titulars hi dediquen. El diari de Girona diu que Sánchez i Torra recuperen el diàleg bilateral aturat el 2011 per iniciar el desglàs. Tot i així, puntualitza que el cap de l'executiu central tanca la porta a negociar l'autodeterminació, mentre que el president de la Generalitat insisteix que l'única solució és votar. I a la imatge s'hi veu el passeig que van fer pels jardins de la Moncloa després de la reunió, que es va allargar 3 hores. En el cas del Punt, el que destaca és que ningú renuncia. I fa ressò també, doncs, això, que Sánchez i Torra celebren una trobada cordial, però diu aquest diari que amb poc contingut de fons. Es mostren ferms a favor i en contra del dret a l'autodeterminació. Tot i així, es reactivarà la Comissió Estat-Generalitat i es recuperen les lleis socials. També destaca el Punt que Quim Torra va regalar una ampolla de ratafia a Sánchez i també es fa ressò del passeig pel jardí de la Moncloa. Una altra notícia que comparteixen aquests dos diaris és que els pergamins del monestir de Sant Daniel es poden trobar a la xarxa. La biblioteca de la Universitat de Girona ja ha digitalitzat i posat a la disposició de tothom 1.061 dels prop de 1.800 pergamins reunits al llarg de 8 segles. Més notícies compartides. La gestió de l'aigua serà pública a Girona el 2020. L'alcaldessa Marta Madrenas s'hi va comprometre en el ple. D'altra banda, en esports, el Girona comença la pretemporada. La plantilla d'Eusebio està pendent que hi hagi sortides a l'estiu. Quique Carcel admet que molts clubs han preguntat per jugadors. Tot i així, reitera que la voluntat és poder mantenir el gruix de la plantilla. I a la imatge on hi ha diversos jugadors entrenant-se hi apareix el lloretenc Marc Muniesa. Més notícies en el diari de Girona. La primera onada de calor de l'estiu arriba amb valors de més de 35 graus. El preu dels pisos de segona mà creix un 3,8% a Girona entre abril i juny. El poble gironí amb l'increment més alt és Roses, mentre que Santa Coloma és on més ha caigut. Dos ferits a Ypres de Mer per un vessament de sosa càustica. A Sant Hilari desallotgen 19 persones per un incendi en un pis. I, finalment, Sant Julià de Ramis reactiva el procés per segregar Medinyà.
La resta de diaris manen els següents titulars en les seves primeres planes. De fet, destaquen la cimera entre Quim Torra i Pedro Sánchez. El País diu Sánchez i Torra obren una etapa de diàleg tot i les seves diferències. El Periódico és més explícit, canvi d'etapa, mentre que La Razón titula Desglàs. El diari Ara, Torra i Sánchez es donen una oportunitat. L'ABC, en la seva línia, Sánchez viatjarà a Barcelona per negociar més concessions. El Mundo, Torra s'enroca en el procés i Sánchez el defineix de constructiu. I La Vanguardia, el diàleg s'obre pas.
Repassem amb l'Àlex la resta de titulars que trobem interessants en aquesta jornada i comencem amb una molt bona notícia, i és que ja són 8 els nens rescatats a la cova de Tailàndia.
Per tant, a dins de la cova encara hi queden, només podríem dir encara hi queden, 4 nens més i l'entrenador.
Exacte, és una bona notícia, però hem de ressaltar que encara queden 5 persones a dins de la cova i que la situació segueix sent complicada. Aquí a casa comença el trasllat de Forn, Rull i Turull a la presó de Lledoners.
Aquesta nit han dormit al centre de Valdemoro, a Madrid, i avui dimarts ho faran al de Zoera, Saragossa, i demà arribaran a la presó catalana.
Mentre això està passant, aquí a Catalunya prohibeixen a Tamara Carrasco anar a veure la seva mare, que s'ha trencat el peu.
L'advocat de la membre del Comitè de Defensa de la República de Viladecans demana a l'Audiència Nacional que s'inhibeixi del cas després de descartar-se el delicte de terrorisme.
Seguim amb una notícia internacional. Boris Johnson és el segon ministre que dimiteix pel pla de Theresa May que suavitza el Brexit.
El titular d'Exteriors deixa el govern menys de 24 hores després que ho fes David Davis, ministre per la sortida de la Unió Europea.
Deixem la política i anem amb societat. Presó sense fiança pels tres detinguts acusats de pallissar un taxista Salou.
La víctima continua lúcida amb pronòstic greu, tot i que evoluciona favorablement.
Nissan admet haver falsificat les proves per mesurar gasos de cotxes fets al Japó.
La companyia lamenta haver tingut aquesta mala conducta i afirma que investiguen els fets de manera exhaustiva.
Nova campanya de la fruita amb més d'un centenar de temporers dormint al carrer a Lleida.
Les entitats signants de la campanya Fruita amb Justícia Social reivindiquen allotjament municipal pels treballadors.
Tornem al Japó, on s'eleven a 141 els morts per les pluges torrencials.
Una seixantena de persones més continuen desaparegudes. Les pluges han obligat més de 2 milions de persones a abandonar les seves llars.
De l'àmbit cultural, destaquem que les tombes dels comtes d'Urgell tornaran a Catalunya, aquest cop digitalitzades i en 3D.
Els quatre sepulcres de gran valor patrimonial es van vendre al Museu de Cloisters de Nova York a principis del segle XX.
I esports, Luis Enrique es converteix en el nou tècnic de la selecció espanyola.
L'exentrenador del Barça agafa el timó de la Roja després del controvertit Mundial de Rússia, marcat per la destitució de Julen Lopetegui.
I també en futbol, el Barça ha fet oficial el fitxatge d'Arthur.
El club blaugrana pagarà 31 milions d'euros, més 9 en variables. El migcampista brasiler de 21 anys firmarà un contracte per 6 temporades.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs trobem dues referències a Lloret al diari de Girona. D'una banda, n'acabem de parlar aquí al Bon Dia, Bona Hora. Es constitueix Lloret en Comú, que es presentarà a les eleccions municipals de l'any que ve. I d'altra banda, avui és dimarts i ja sabeu que en Carlos Arbó, el lloretenc, publica article d'opinió, en aquest cas a la pàgina 25, i el titula La visita del rancor.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Sabíeu que fa 150 anys va néixer Pompeu Fabra?
Amb motiu dels 150 anys del naixement de Pompeu Fabra, l'Oficina de Català us proposa el concurs setmanal Juguem amb Fabra. Cal respondre 3 preguntes relacionades amb l'enginyer de la llengua catalana. Sortejarem un premi entre els encertants de les 3 preguntes. Escolta Nova Ràdio Lloret als espais de participació de dilluns a divendres a les 9 del matí, a la 1 del migdia i a les 7 de la tarda. Podeu fer arribar les respostes a través del formulari que trobareu al web cpnl.cat/Lloret, al Facebook de l'Oficina de Català o emplenant la butlleta que trobareu a la mateixa oficina. Carrer Felicià Serra i Mont, 15.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Seguim aquí al Bon Dia, Bona Hora. Avancem cap a 9:15. Queden ara 2 minutets per arribar-hi i el que volem fer és valorar la jornada solidària de diumenge a la piscina. L'equipament esportiu, recordem que es va sumar a la campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple amb el doble objectiu de conscienciar la població sobre aquesta malaltia i recaptar fons econòmics.
L'esclerosi múltiple és una malaltia neurodegenerativa del sistema nerviós central que afecta el cervell, la medul·la espinal i els nervis òptics. Es calcula que hi ha uns 7.000 afectats a Catalunya.
I no ens movem de la piscina perquè a partir d'avui hi comencen els entrenaments de la selecció de waterpolo masculina de Rússia.
Els esportistes hi passaran 3 dies fins dijous per tal de preparar-se pel campionat europeu de waterpolo. Aquest any té lloc a Barcelona del 14 al 28 de juliol amb representants de 16 nacionalitats diferents.
Doncs posem xifres a la jornada solidària i també parlem d'aquest esdeveniment i ho fem amb Ricard Salinas, que és el director de la piscina. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com va anar diumenge la campanya contra l'esclerosi múltiple, al Mollet?
Doncs, doncs en quant a metres nedats, doncs va anar molt bé. I bé, el nombre de persones que van participar, que va estar-hi al voltant de 40 persones durant el matí, que van voler afegir-se en aquests metres nedats solidaris. No dista gaire dels anys anteriors, eh? Però sí que és veritat que els metres que van nedar entre tots doncs gairebé van superar, van ser més del doble que l'any passat.
I quants van ser?
70.350 metres entre tots. Tenint en compte que l'any passat doncs, vam arribar a fer 29.800 metres. Doncs supera algú més del doble de metres quadrats.
Bastant més, sí,
sí, de sí. Tot i així, doncs, a nosaltres sempre ens agradaria doncs, encara poder arribar a fer més metres i inclús intentar recaudar més fons, no?, solidaris per la Fundació de l'Esclerosi Múltiple, tot i que som conscients de que bueno, estem parlant d'un diumenge, de ple estiu, ensolejat, i que a més coincideix sempre, no?, sempre coincideix amb la travessa del club de natació de Lloret.
Clar, això llavors, segur que influeix.
Sí, se'ns fa difícil, no?, poder superar encara més els números, però bueno, també aquest any cal dir que no és la nostra activitat forta pel Mollet, l'allarguem una miqueta més en el temps, donat que aquest any fem la Fundació per l'Esclerosi Múltiple fa el seu 25è aniversari, bueno, compleix el seu 25è aniversari, i volíem fer unes activitats i donar-li una miqueta més de visibilitat. Per això la part forta, no?, l'activitat més forta, la hem traslladat el 21 de juliol, el dissabte 21 de juliol, per la tarda, bueno, amb un seguit d'activitats.
Què es farà?
Què es farà?
Sí.
Doncs mira, nosaltres tant a la piscina com en el pàrquing de la piscina doncs posarem uns quants inflables, tant infantils per nens de fins als 6 anys com per nens més grans fins als 12 anys, estil pistes americanes. També posarem un futbolí humà que dinamitzarem, no?, doncs partits amb un futbolí gegant, no?, amb el qual els jugadors, en comptes de ser ninots, són persones, són nens. Farem també una marató de zumba familiar, tot això entre les 6 de la tarda i les 9 de la nit, del 21 de juliol, el dissabte 21 de juliol.
Doncs...
I bueno, també ens vindran a visitar els gegants, la policia, que podrà ensenyar als nens doncs, a l'interior del seu cotxe com funcionen. Potser ens visiten el canó, el gos de la unitat canina de la policia per fer alguna demostració. Això encara està per tancar, però bueno, si estan lliures, doncs també ens vindran a visitar. I la idea, els gegants també, la colla gegantera també ens vindrà a visitar. I la idea doncs, és poder fer una jornada molt festiva i molt lúdica perquè bueno, els nens de Lloret de Mar s'ho puguin passar molt bé, no només els nens, sinó les famílies.
Doncs en parlarem més àmpliament la setmana que ve, ja que és dissabte de la setmana que ve, 21 de juliol. Pel que fa aquest diumenge, quants diners es van recaptar?
Doncs aquest diumenge vam arribar a recaptar, a veure, 45,30 euros entre les donacions i el marxandatge. Però bueno, que és el que comento, que nosaltres aquí tenim la Guardiola i la Guardiola continuarà estant a la recepció de la instal·lació perquè es puguin anar afegint encara més donacions i ho allargarem fins al 22 de juliol.
Per tant, si algú vol fer una donació que vagi a la piscina, hi ha marxandatge, per tant, també aquest any que és molt, molt habitual que el Mollet faci marxandatge.
Sí, sí, sí. I ofereixen doncs, marxandatge tal com tovalloles, o samarretes, necessers, gorres,
i...
samarretes, d'home, de nen, de dona...
doncs tot plegat a la piscina fins al 22 de juliol, el 21 aquesta gran festa que en seguirem parlant els propers dies. I d'altra banda dèiem a Ricard Salinas que avui comença una estada de la selecció masculina de waterpolo de Rússia a la piscina. Què venen a fer?
Doncs sí, doncs, tal com heu explicat, doncs ara el 14 començaran... serà el campionat europeu de waterpolo, que a nivell europeu és el màxim que hi ha, no?, en competició amb l'esport del waterpolo. I, bueno, han vingut a fer una estada, poder entrenar previ al campionat. I, bueno, nosaltres sí, estem molt agraïts i molt contents de que un gran equip, una gran selecció com la russa, doncs, hagi escollit la piscina de Lloret per poder realitzar els seus entrenaments. Alhora que també és una finestra, no?, ens dona molta més visibilitat a Lloret de Mar i a la piscina davant aquests països, no?
Sap quants esportistes són i si s'allotgen aquí a la vila aquests dies?
Doncs són al voltant de gairebé 20 esportistes, i sí, s'allotgen aquí a la vila.
I sí, sí. És fàcil poder compaginar aquests entrenaments de waterpolo amb els usuaris que van a nedar a la piscina, o hi ha uns horaris restringits perquè ells puguin entrenar? Com funciona?
A veure, no és del tot difícil, tenint en compte que ara mateix estem a l'estiu. Molts dels serveis de la temporada alta, diguem, no?, que és, va molt seguit del que és el calendari escolar, doncs no es realitzen. Sí que realitzem uns altres serveis, però, bueno, l'estiu, diguem que quant a turisme esportiu, sol ser de temporada una miqueta més baixa, no? Llavors, la conciliació amb la resta de serveis i amb els abonats no és tan difícil. Venen a entrenar 2 hores pel matí i 2 hores per la tarda. Tenen un espai de piscina que és al voltant de 33 metres. Fan servir de la piscina, d'una piscina de 50 metres, per tant la resta de serveis durant aquestes 2 hores d'entrenament se fan en la resta de la piscina. Hem hagut de fer adaptacions, no?, per poder-ho acollir tot, com col·locar unes xarxes per evitar que les pilotes que són llançades cap a la porteria doncs afectin, no?, a les altres estructures o usuaris de la piscina. Bueno, hem fet algunes adaptacions, però la idea és, bueno, serà una prova per veure com... És la primera vegada que ho fem, de fet, no?, que fem un estatge de waterpolo, i ens servirà molt per poder marcar una miqueta les línies estratègiques en un futur, no?, respecte a aquest tipus d'estades.
Doncs en prenem nota, esperem que vagi molt i molt bé, i com dèiem, tornarem a parlar d'aquestes activitats pel 21 de juliol. Ricard Salinas, director de la piscina, moltes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies, adéu, bon dia.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I canviem de tema, 8 minuts per les 9. El Rotary Club ha canviat de president. Des de finals de juny ho és Silvestre Muga, que substitueix Pere Muñoz. Muga, nascut a Galícia, viu a Lloret des dels 6 anys. Ara en té 38 i és registrador de la propietat.
El Rotary és una associació amb finalitats solidàries i socials, fundada a Lloret l'any 1986. La formen veïns i empreses que treballen plegats per la igualtat de drets i oportunitats per a tothom.
El Club Lloretenc col·labora amb entitats i col·lectius de la vila en àmbits com la salut, la joventut, l'acció social i cultural.
A partir d'avui rep a Lloret 12 joves d'arreu del món que estan fent una estada a Catalunya. La finalitat és que coneguin la cultura del país i els valors del Rotary, com la solidaritat i la convivència.
El Rotary Club canvia cada any de president i el 32è és Silvestre Muga. El tenim al telèfon. Bon dia.
Hola, buenos días.
Felicitats pel càrrec.
Bueno, muchas gracias, pero no es tanto una cuestión de felicidades como un cargo de ponerse a trabajar y de dirigir los esfuerzos de Rotary en seguir colaborando en la acción social en Lloret.
I amb quins objectius es posa a treballar en aquesta línia?
Bueno, la parte de juventud siempre ha sido una de las que últimamente hemos intentado dotar de más contenido en el CAM. Ustedes explicaban ahora que tenemos un campamento de diferentes chicos que vienen aquí, lo vamos a hacer en la colaboración con los Rotex, que son los estudiantes que todos los años mandamos tanto a estudiar un año en el extranjero como en programas más cortos que van 3 semanas. Y bueno, se trata un poco de dar una oportunidad más que nada a seguir colaborando con el tejido asociativo de Lloret y continuar trabajando con los Amics de la Música, con la Asociación Pasapas, con el Círculo de Economía, con Pension Bureau, un poco tener una presencia directa en nuestro pueblo y tener la oportunidad de escuchar a la gente para ver qué es lo que nos demandan.
De fet, a partir d'avui reben uns estudiants estrangers que seran aquí fins divendres, no?
Efectivamente, llegan esta tarde y le tenemos organizado diversas actividades, tanto de carácter lúdico, como una partida de bolos o jugar al pádel, como actividades culturales. Y en ese sentido también le quiero agradecer siempre la buena disposición que tiene el Ayuntamiento a colaborar con nosotros y bueno, nos han facilitado para que puedan visitar el Museo del Mar, los jardines de Santa Clotilde, también con Lobrería hemos organizado que puedan conocer un sitio tan emblemático de Lloret como es la Ermita de Santa Cristina.
¿Y d'on provenen aquests estudiants i per què el Rotary col·labora amb aquesta estada?
Es un camp para que conozcan un poco la cultura en Cataluña y dura 15 días y se hace con diferentes clubes rotarios de Cataluña. Y bueno, yo creo que un sitio como Lloret tiene muchísimo atractivo para unos chicos y entonces nos han pedido que colaborásemos. Al final en Lloret están 5 días y vienen de países muy distintos. Fíjese usted, desde Taiwán, Israel, Hungría, Bulgaria, República Checa, Bélgica, Inglaterra, Alemania, Italia, un poco un pequeño casi parlamento de las Naciones Unidas.
I en el seu cas, des de quan està involucrat en el Rotary?
Yo llevo 5 años, yo llegué hace 6 años a Lloret por motivos de trabajo y pronto conocí lo que era Rotary, me pareció muy interesante el poder colaborar con ellos y llevo 5 años como miembro de Rotary. Primero pues aprendiendo un poco lo que hacían los otros miembros, después me pasé a encargar de juventud y ahora pues mis compañeros me han elegido presidente durante este año rotario.
Ah, un detall, viu a Lloret des de fa 6 anys.
Des de 6 anys, sí.
Ens havien deixat escrit els companys des dels 6 anys, per tant canvia molt la cosa, eh?
Me hubiese gustado vivir desde que tengo 6 años, porque la verdad es un sitio fantástico y yo creo que pocos sitios tienen la calidad de vida que hay en Lloret y a veces nos damos más cuenta las personas que venimos de fuera del fantástico clima y paisaje, incluso que los que viven aquí.
Veiem que entén bé el català, eh? No hi ha problema en fer l'entrevista en català.
No, el catalán lo entiendo perfectamente y poco a poco lo voy hablando, pero sí que me cuesta más el poder mantener una conversación en catalán. Pero bueno, estoy en ello.
Molt bé. En tot cas, dèiem que aquests dies el Rotary està rebrà a partir d'avui aquests estudiants estrangers. En l'agenda de les properes setmanes hi ha alguna activitat apuntada?
Bueno, de momento estamos casi siempre, la parte de verano es un poco la que dejamos para organizar las actividades que vamos a hacer a lo largo del invierno. Pienso usted que tanto, bueno, pues por la propia naturaleza, Lloret en verano todo el mundo está bastante ocupada. Es cierto que continuaremos colaborando en las labores que vamos haciendo, que son pequeños ciclos de conferencia, las reuniones habituales del club, pero será a partir de septiembre donde empiece el programa más grande y ese es precisamente el que estamos definiendo.
Hi ha alguna activitat a destacar? Ho ha comentat per sobre, però alguna que vulgui destacar dels propers mesos?
Bueno, hicimos un torneo de pádel hace un mes más o menos, que la verdad salió muy bien. Hicimos una recaudación muy buena para la sección Pasapas, la inclusión de personas con autismo, y la verdad es que en todos nos sentimos muy, bueno, fue muy divertido participar, fue fantástico el disfrutar de la compañía de esta asociación, y yo creo que algo habrá que hacer con ellos, y probablemente la fórmula de repetir un campeonato de pádel puede ser una fórmula de éxito. También estamos organizando algunos viajes culturales. La colaboración con los Amics de la Música es también una prioridad en la parte de mi presidencia y después estamos viendo, pero es más difícil sacar un proyecto amplio de bastante impacto cultural y es difícil de definir. No le quiero anticipar todavía el proyecto porque además primero se lo tendré que exponer a mis compañeros.
Evidentment, en tot cas esperem que si tira endavant doncs poder-ho comentar aquí a la ràdio. Quanta gent hi ha al Rotary de Lloret?
Somos 22 miembros, uh-huh. Pero yo destacaría que no es solo las personas que estamos allí todos los días, sino toda la gente que nos ayuda. No sería posible realizar todas las actividades que hacemos si no fuese por una magnífica relación, le comentaba antes, con el ayuntamiento, pero también en general con el tejido asociativo de Lloret. Y yo en ese sentido quiero destacar que, por ejemplo, el Rotary es el presidente en cada momento, es miembro del patronato de la Fundación Climent Guitart, lo cual además es lógico porque Climent era uno de los rotarios que teníamos en el club. Colaboramos también, y muchos rotarios son miembros del Círculo de Economía, del Convention Bureau, de la Mesa del Turismo, del Gremio de Hostelería. Se trata de sumar esfuerzos. Lloret tiene un tejido asociativo muy potente y nosotros en Rotary, que nuestro lema es dar de sí antes de pensar en sí, o sea, intentar hacer cosas que puedan tener un impacto positivo en los demás, no podríamos realizarlo si no estuviésemos también acompañado con todas estas asociaciones y grupos.
Doncs Silvestre Muga, nou president del Rotary Club de Lloret, el 32è president d'aquesta entitat. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Molta sort, bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Hasta luego.
Doncs menys d'un minut i seran les 9. Simplement dir-vos que aquests dies es pot visitar a la Capella dels Sants Metges una exposició de Fèlix Murata. Es visiten horaris de tardes a partir de 6:15 i estarà muntada fins a finals de juliol. Moltíssimes gràcies a tots per ser amb nosaltres un dia més en aquest dimarts 10 de juliol aquí al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar. Esperem que passeu un molt bon dia i que hi sigueu demà altra vegada a partir de les 8. Que vagi bé.
Bon dia, bona hora.